Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 19 d'abril del 2026, la nostàlgia és una arma potentíssima que, entre altres coses, ens fa idealitzar passats que potser en realitat no van ser tan feliços. Segur que la nostàlgia no és un bon lloc on viure, però què faríem sense records, encara que només ens quedem amb la part bona? En aquesta vida hem vingut a jugar i la nostàlgia també és una indústria. Per què ens emociona, si no, que Trescat recuperi Bola de Drac, que tornin els Oasis i Mar i Cel, o revisitar frases memorables de personatges com Josep Lluís Núñez? Ens passa amb les pel·lícules, ens passa amb les olors, ens passa amb un plat, una recepta que fa temps que no mengem i ens recorda l'àvia, i ens passa, sobretot, amb les cançons. Ho provem? Vinga, va, la primera. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. Què fèieu, on éreu l'any 1996, quan van esclatar les Spice Girls? Segurament, a molts catalans, l'ukelele ens pot provocar un efecte similar al del wannabe. Oh.
Sucaven cervesa tèbia en tavernes dels Alps.
Amb què us connecta el primer disc de Manel? Segur que molts de vosaltres retorneu a la infància si topeu amb una cançó que fa temps que no sentiu.
I el diumenge de Rams comprarà el seu fillol un palmó llarg i blanc i un parell de mitjons. I a tots dos faran com fa el mossèn.
Perquè, malgrat tot, quina sort poder-ne tenir de nostàlgia.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago la idea de no volver a verte.
M'he topat amb la nostàlgia tot preparant una conversa amb el Quimi Portet, perquè a vegades la nostàlgia també es converteix en present, i quina sort que, després de tants anys, alguns tinguem l'oportunitat de veure per primera vegada l'última de la fila en concert.
Escolta, Piquer, dame aire con tu abanico, que soc de Barcelona i em moro de calor.
Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
Ahora necesito amor.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Els titulars amb la Gemma Bonet. Pedro Sánchez s'erigeix com a líder anti-Trump a la cimera de líders progressistes d'ahir a Barcelona.
El president del govern espanyol va tancar la trobada amb una crida a la mobilització en temps d'auge de l'extrema dreta i va assegurar que ara comença una nova era per les esquerres.
Quan falten 3 dies perquè expiri l'alto al foc, l'Iran diu que no hi ha cap data fixada per reprendre les negociacions amb els Estats Units.
Els contactes continuen, però aquesta matinada el president del Parlament i principal negociador iranià ha assegurat que encara queda molt per aconseguir un acord.
Les organitzacions islamistes radicals capten cada vegada més adolescents a través de vídeos curts a Instagram o TikTok.
Segons dades que la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra avancen aquesta emissora, dels 200 casos que es registren cada any, la meitat són menors.
Rosalia s'acomiada de Barcelona després de 4 concerts de la gira Lux Tour.
Ahir va fer vibrar el públic en una nit amb tots els èxits del seu nou disc. El convidat que va pujar a l'escenari per passar pel seu confessionari va ser el cantant Rojo.
La Reial Societat, campiona de la Copa del Rei de futbol després de guanyar contra l'Atlètic de Madrid als penals. Albert Benem, bon dia.
Bon dia. Al final del partit i de la pròrroga s'hi havia arribat amb empat a 2. La derrota li arriba a l'Atlètic de Madrid 10 dies abans d'afrontar les semifinals de la Champions contra l'Arsenal.
Unai Marrero, porter de la Reial Societat, va ser el jugador decisiu a la tanda de penals.
Va aturar els llançaments de Sorloth i Julián Álvarez, que havia forçat la pròrroga amb un gran gol. Pablo Marín va marcar el penal decisiu que va donar la quarta copa a l'equip basc. L'Atlètic de Madrid no la guanya des de fa 13 anys.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Diumenge assolellat avui? Diumenge assolellat avui o com pinta la cosa, Jofre?
doncs al matí, a gran part del país sí que hi ha alguns núvols prims, que a estones doncs, fan que això de que el sol quedi una mica esmorteït, però en general farà sol, sí, al matí bastant tranquil i amb temperatures similars a les d'ahir, o fins i tot encara podríem pujar un palet més, no molt més, un grauet o dos més. De fet, avui les màximes encara es situaran a prop dels 30 graus al Pla de Lleida i molt per sobre dels 25 arreu, però sí que ahir ja vam tenir un tast amb ruixats cap a la zona del Pallars especialment i punts de l'Alt Pirineu. Avui guanyen una mica més de terreny. Per tant, a partir de migdia sembla que els ruixats s'estendran un altre cop per tota la serralada, més estesos també cap a l'extrem oriental, Ripollès, Berguedà, Osona, i viatjant de nord a sud. És a dir, que avançada la tarda, mitja tarda vespre, poden arribar fins i tot a alguns punts de la Catalunya Central, la Noguera, nord del Pla de Lleida, i fins i tot cap a punts del Vallès podria arribar algun ruixat ja en forma de les desfetes d'aquestes nuvolades de tarda una mica més extenses, i per tant, tot plegat fent que la tarda, en general, malgrat no esperem pujar a la costa, si el cel es mostra una mica més variable i mig ennuvolat. Poc més que això pels propers dies, que es repetirà. Per tant, sempre sol al matí o més ambient més assolellat i tarda amb nuvolades i alguns ruixats, especialment al nord del país.
Avui, el suplement...
Avui el suplement tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de León Sindreu i el Toni Rodón. Després, a les portes del retorn dels escenaris de l'último de la fila, avui el suplement conversa amb Quimi Portet.
Si solo tengo amor, que es lo que valgo yo.
Com van els assajos? Per què aquesta vegada sí? Manolo García i Quimi Portet són el nostre Mick Jagger i Keith Richards. A les 10 tocades, Quimi Portet en directe des de Vic, un astre intercomarcal amb un do per les guitarres i la poesia que aparcarà per uns instants la seva carrera en solitari per recuperar cançons com aquesta.
Y aviones plantejados rozando los tejados.
Reivindicarem tota la feina al capdavant de Cul de Mandril, Los Burros, Los Rápidos i L'Última de la Fila. Quimi Portet en solitari, segur que ens ho passarem bé. A quarts d'11 avui el Quimi al suplement, just després la història de Ramon Vallès, un pilot d'avió comercial amb més de 30 anys d'experiència i 28.000 hores de vol. Què se sent quan pilotes un avió amb centenars de passatgers a bord? Per què l'avió continua sent el mitjà de transport més segur? Què passa amb les turbulències? Avui, anècdotes a bord amb Ramon Vallès. A l'Eclipsi, les nits de l'escriptora Empar Moliner i el Roger Mas, el David Carabent, la Marta Ferrer i la Rosa Rodón hi posaran les cançons, les pel·lícules i els restaurants. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Pedro Sánchez reforça la seva posició anti-Trump amb la cimera d'ahir a Barcelona i promet un canvi d'era que posi fi als extremismes. Durant dos dies, el president espanyol s'ha envoltat de líders mundials de l'òrbita progressista per fer pinya contra les polítiques reaccionàries. Albert Prat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, Pedro Sánchez ha injectat esperança als seus col·legues progressistes i confia que Barcelona s'hagi plantat la llavor que acabi amb les polítiques ultra.
Os pido que nos unamos y trabajemos juntos y juntas. Y hacerlo, además, con moral de victoria, para que dentro de unos años la gente pueda mirar atrás y dijo, en Barcelona empezó todo.
Acompanyat d'una vintena de mandataris internacionals que l'han promocionat com la punta de llança del moviment anti-Trump que vol doblegar les elites.
Un punyado de bilionarios concentra la mayor parte de la riqueza mundial.
El principal enemic de les esquerres són els multimilionaris que concentren la riquesa d'aquest món, advertia el president del Brasil, que ha fet costat a Sánchez durant aquests dos dies. Amb el permís de Lula da Silva, la presidenta de Mèxic, també s'ha fet un lloc en aquesta cimera.
No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.
Amb aquest missatge, Claudia Sheinbaum dona per tancada la crisi diplomàtica entre Espanya i Mèxic, que ha durat gairebé una dècada.
Gràcies, Albert Prat, des de Barcelona. En paral·lel, mentre Barcelona era l'epicentre de la trobada de líders progressistes, a Madrid, Isabel Díaz Ayuso entregava a la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, la medalla d'or, la màxima distinció de la Comunitat de Madrid.
Va ser la cirereta del pastís d'una agenda amb què el PP va aprofitar per contraprogramar la cimera de Barcelona. En dos dies, la Nobel de la Pau va ser rebuda amb tots els honors per Alberto Núñez Feijóo a la seu del Partit Popular i guardonada amb la clau d'or de l'Ajuntament. També es va trobar amb Santiago Abascal a la seva fundació, però en canvi no es va reunir amb Pedro Sánchez perquè va afirmar que no era oportú.
Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona, varios dirigentes, líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente.
María Corina Machado encara té agenda a l'Estat. Demà protagonitzarà un esmorzar informatiu de Nueva Economía Forum presentat per l'expresident espanyol Felipe González.
I des de les files de Junts, el president de la formació, Carles Puigdemont, ha titllat de poca vergonyes als organitzadors de la cimera d'ahir. En un missatge a les xarxes recorda que qui ara parla de democràcia es manifestava amb la ultradreta durant el procés.
Per la seva banda, el secretari general de la formació, Jordi Turull, va acusar ahir el PSC d'abandonar la centralitat política i també va acusar Sumar i Aliança Catalana, sense anomenar-los, de fer política només per fer espectacle.
I ara surten altres modes que també sembla que s'hagin de menjar el món. Però sabeu com acabarà tot això? Doncs com han acabat els altres. Acabaran igual, perquè la centralitat d'aquest país no passa ni per aquells que ho volen incendiar tot, des dels extrems, ni per aquells que fan veure que no passa res al país quan estan passant tantes coses i que són greus.
Des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany va instar a combatre l'extrema dreta, assenyalant els que volen saquejar, diu, les ciutats i no els vulnerables.
I els adversaris avui a la capital del país i al conjunt del país són aquells que defensen els fons inversors i que impedeixen que els nostres fills i filles puguin tenir un futur a la capital del país.
Declaracions d'Alemany al Congrés Nacional d'Esquerra Republicana de Barcelona, que ha designat Ricard Farín com a nou president.
I per menjar crispetes també les reflexions que ha fet el rei emèrit Joan Carles I a Le Figaro en una entrevista que va publicar ahir aquest rotatiu francès. L'exmonarca espanyol diu que, obro cometes, amb el govern actual les coses deuen ser molt difícils per al seu fill, en referència a Felip VI.
Joan Carles I es lamenta que el president del govern no es reuneixi cada setmana amb el rei, com es feia a la seva època, i reivindica el seu llegat, dient que ha aconseguit tornar la llibertat als espanyols instaurant la democràcia.
A tres dies que expiri l'alto el foc, l'Iran diu que no hi ha cap data fixada per reprendre les negociacions directes amb els Estats Units. Els contactes continuen, però, segons ha dit aquesta matinada, el president del Parlament i principal negociador iranià encara queda molt per aconseguir un acord.
L'Iran manté l'estret d'Hormuz tancat en represàlia pel bloqueig dels Estats Units contra els seus vaixells i ha amenaçat totes les embarcacions que intentin acostar-s'hi. De fet, ha disparat contra dos patrullers. Al Líban, l'exèrcit d'Israel ha informat fa una estona que un soldat ha mort en un combat. També hi ha 9 militars ferits, un d'ells de gravetat. Malgrat la treva entre Israel i el Líban, els bombardejos continuen al sud del país.
Enviats especials a Beirut, Jordi Baró i Matilde Seuane. Bon dia.
Bon dia. Dia 3 d'una treva molt fràgil al Líban, amb bombardejos al sud del país per part d'Israel, que manté desplegades les tropes, i amb la mort ahir d'un soldat francès de l'ONU. Els primers dies d'alto el foc han estat d'inestabilitat, enmig d'un moviment massiu de desplaçats cap a casa seva. Una part del milió llarg de persones que va haver de marxar pels atacs torna, en molts casos, a barris inhabitables. La guerra deixa de moment aquesta crisi humanitària i 2.200 morts, i altres impactes com el tancament de moltes escoles durant els 46 dies fins l'alto al foc. Aquesta nena participa aquests dies en un taller de teatre terapèutic al barri d'Aisha Bakar, a l'oest de Beirut, organitzat per l'ONG que lidera Farah Bardani, per combatre els traumes de la guerra en un país acostumat als conflictes.
És com si ja estiguéssim preparats per afrontar xocs repetits. El tancament d'escoles és una cosa que pot destruir tota una generació. Malauradament, el tancament d'escoles no només afecta els nens acadèmicament, sinó que també els afecta socialment i psicològicament.
Malgrat l'alto al foc, no s'ha ordenat encara al Líban una reobertura total de les escoles, moltes de les quals s'han utilitzat fins ara per acollir els desplaçats forçats.
Un minut per arribar a un quart de vuit del matí. El Papa Lleó XIV diu que les seves paraules s'han malinterpretat com una crítica contra Donald Trump, però que no tenia cap intenció de debatre amb el president nord-americà.
Des d'Angola, en plena gira africana, el Papa ha criticat que alguns mitjans de comunicació hagin entès, diu, malament els seus missatges.
And yet, as it happens, it was...
Ha semblat que jo volia posar en qüestió el president dels Estats Units, però no és així.
Avui s'espera que 1 milió de fidels segueixin la missa a l'aire lliure que Lleó XIV oficiarà als afores de la capital d'Angola, on va arribar ahir enmig d'un bany de masses.
Doncs precisament Donald Trump aquestes últimes hores als Estats Units impulsa l'estudi de, atenció, substàncies psicodèliques com l'LSD per trobar nous medicaments, nous tractaments per problemes de salut mental com la depressió, l'estrès posttraumàtic que afecta milers de veterans de guerra.
Aquest cap de setmana el president nord-americà ha signat una ordre executiva per ampliar l'accés dels investigadors a aquestes substàncies al·lucinògenes qualificades com a drogues il·legals als Estats Units. Des del despatx oval, Trump, però, ha parlat d'aquesta manera sobre salut mental amb aquesta lleugeresa.
Redueix entre el 80 i el 90% els símptomes de depressió i ansietat en un mes. Me'n podeu donar d'aquests medicaments? M'ho prendré, sigui el que sigui. En realitat no tinc temps per estar deprimit. Quan s'està prou enfeinat, potser amb això n'hi ha prou. És el que faig jo.
That's what I do.
Les substàncies psicodèliques han demostrat bons resultats en alguns assajos experimentals per la seva capacitat d'alterar la consciència.
Realment, és que, clar, cada dia en fem una de diferent, eh? A veure, anem cap a Rússia, va. On el bloqueig a Rússia, el bloqueig d'internet, ha provocat una esquerda entre les faccions de poder del Kremlin. A més, bloguers, empresaris i polítics han criticat una mesura que ja està fent caure la popularitat de Vladimir Putin a nivells que no es veien des d'abans de la guerra d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solies.
La censura d'internet ha indignat les elites i les celebritats russes. Victoria Bonia, amb més de 13 milions de seguidors a Instagram, s'ha convertit en portaveu d'aquest malestar social.
Vladimirovich, li tenen por. Els bloguers, els artistes, li tenen por. Vostè és el president del nostre país i em sembla que no li hauríem de tenir por.
Els grans empresaris també estan perdent molts diners. El cap de la patronal, Alexander Shokhin, demana respostes a Putin.
Tenint en compte l'alt nivell de presència de la tecnologia mòbil a les nostres vides, esperem que es trobi una solució sistèmica i equilibrada.
A l'entorn de Putin li preocupa que la seva popularitat hagi baixat per sota el 70% per primer cop des de la invasió a Ucraïna, i més ara que falten 5 mesos per les eleccions legislatives.
Gràcies, Cristina. Tot això, Bulgària avui decideix si el país continua mirant Europa o si bé gira la vista cap a Moscou en les vuitenes eleccions legislatives de només els últims 5 anys. L'expresident prorrus Rumen Radev és el clar favorit a les urnes que han obert fa poc més d'una hora.
Radev va dimitir com a president al gener per poder-se presentar a les eleccions anticipades. Antic comandant de les forces aèries ha centrat la seva campanya en la lluita contra la corrupció i la pobresa. Avui s'espera una participació de més del 60%, després que el 2024 es registrés el percentatge de vot més baix de tota la Unió Europea.
A Manresa, el jutjat de guàrdia ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per tots els detinguts majors d'edat relacionats amb la mort d'un home a Balsareny, al Bages.
Els Mossos van detenir ahir 5 homes d'entre 17 i 47 anys per la mort d'un home de 51 que vivia sol en una casa a Vilafruns de Balsareny, una antiga colònia minera. Se'ls acusa de delicte d'homicidi. La víctima va ser trobada morta amb evidents signes de violència el febrer passat.
Segons la policia, les organitzacions islamistes radicals capten cada vegada més adolescents a través de vídeos curts i, aparentment, inofensius a Instagram o TikTok. Dels 200 casos que es registren anualment, la meitat ja són menors. Són dades de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra que avancen a aquesta emissora, Miquel Jarque.
Amb els anys, l'edat de les persones que es radicalitzen ha anat baixant fins a arribar, en alguns casos, als 12 anys. Les imatges de conflictes, com ara la guerra contra l'Iran, contra Hezbollah al Líban o la massacre de palestins a Gaza, són sovint la base per generar nou material audiovisual que serveix per l'autoradicalització. Lluís Paradell, inspector de l'àrea d'anàlisi dels Mossos d'Esquadra.
Ha passat ara amb el conflicte a Iran, no? de que apareixen vídeos que tenen una aparença totalment real i són totalment falsos, però que són útils pels qui volen generar aquesta distorsió per aconseguir els seus objectius. No?
Els Mossos d'Esquadra, en el marc del programa PREP l'any passat, van identificar 204 alertes de possibles casos, dels quals 161 eren processos de possible radicalització violenta.
I ara ens situem a Reus. El no a l'AMAT es va fer sentir ahir als carrers de la capital del Baix Camp. La marxa unitària, convocada per 5 entitats, va mostrar el rebuig social a la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Catalunya. Ara, en Escoda.
Una marxa unitària ha recorregut els carrers més cèntrics de Reus per oposar-se al desmantellament i repotenciació de la línia de molt alta tensió entre Escatrón, a Saragossa, fins a la Secuita, al Tarragonès. Un rebuig que s'ha escenificat amb una manifestació a peu i amb una trentena de tractors que ha culminat a la plaça del Mercadal, tot plegat per rebutjar la mat entre l'Aragó i Catalunya. Xavi Jiménez és president de GPEC.
Amb impactes molt severs sobre el territori, sobre el paisatge, la biodiversitat i espai agrari, a costa de paisatges i a costa d'impactes importants sobre el territori.
En aquest context es van presentar més de 14.000 1.000 al·legacions i les entitats resten a l'espera de rebre resposta. El portaveu de la plataforma No a la Mata, Axel Beget, apunta que en els últims mesos han guanyat suport institucional dels ajuntaments del Camp de Tarragona.
I, per tant, és apretar aquí i anar canviant discurs, que això ho hem aconseguit i penseu que ho aconseguirem.
Red Elèctrica pretén desmantellar l'actual traçat de línia de molt alta tensió per construir-ne un de nou que tripliqui la potència fins a 28 municipis de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès estarien afectats en una infraestructura de 180 quilòmetres.
A tot això, demà es posa en marxa un nou servei d'oficines mòbils que recorreran tot Catalunya perquè habitants de zones rurals i pobles poc connectats digitalment o que tinguin lluny oficines presencials de l'administració puguin fer els tràmits i les gestions a prop de casa i amb l'ajuda d'una persona, Montse Garcia.
A l'hora de triar els municipis on es desplaçaran les oficines mòbils, s'ha tingut en compte també que tinguin pocs habitants o que la major part d'aquests habitants tinguin més de 50 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat els objectius d'aquest servei.
Comencem amb 5 oficines mòbils per desplegar-nos a més de 200 municipis rurals del país, amb els que poder estar al costat de la ciutadania per poder tramitar, per exemple, el tràmit de la dependència o poder fer qualsevol gestió amb la Generalitat. L'objectiu és fer-li la vida més fàcil als ciutadans del país.
Les oficines mòbils operaran en 5 rutes i es preveu que puguin arribar a unes 600.000 persones. La Generalitat invertirà entre aquest any i el que ve gairebé 2,5 milions d'euros.
Rosalía s'ha acomiadat aquesta nit de Barcelona després de 4 concerts de la gira Lux Tour.
La cantant de Sant Esteve Sarrovires ha fet vibrar casa seva amb tots els èxits del seu nou disc. Tot plegat amb convidats de luxe que han anat pujant a l'escenari per passar pel seu confessionari. Yolanda Ramos, guitarrica de La Fuente, Bad Gyal i ahir a la nit Rojú.
Vaig tornar a Espanya, vaig estar molt temps fora, vaig tornar...
Vale. Però vas dir que estaves fora.
Ell va explicar que també una experiència sentimental. Després d'aquests 4 concerts, a la capital catalana, Rosalía actuarà 2 nits seguides a Amsterdam.
Marc Comezquida ha inaugurat el Festival de Jazz de Barcelona amb un concert a l'Auditori i presenta Tàctil, un disc optimista en què defensa el contacte humà i l'energia positiva que transmet la música, Marc Ruiz.
Marc Comezquida, acompanyat del violoncel·lista Martín Meléndez i el percussionista Aleix Tobias, han arrencat amb la cançó que dona nom al disc, Tàctil, amb la clara intenció de tocar l'ànima del públic amb la música. Mesquita accelera fins a velocitats de vertigen, acompanyat de Martín Meléndez, que toca el cello com si fos un contrabaix.
I a sobre, doncs, el cellista amb el seu pizzicato és un escàndol, vull dir, és tàctil absolut, i l'Aleix Tobias a la percussió, i les bateries, doncs, especialment a totes les percussions, hi ha molt de dits, molt de tàctil.
Fa 10 anys que toquen junts com a trio, i amb cançons com Quartet en Fa, inspirada en Ravel, el compositor que els va unir en el primer disc, vibren junts en una mateixa freqüència que amalgama ritmes, notes, acords, improvisacions construïdes sobre la sòlida base que creen els companys del trio. Però malgrat aquesta font inesgotable d'energia positiva, l'àlbum també està travessat pel dolor de la guerra a Gaza.
Aquest dolor ha estat tan brutal. M'ha costat, compondre cançons que poguessin tenir aquella vitalitat i aquell desig que jo vull mostrar. Volia fer un disc molt optimista, amb molta vitalitat i amb aquest desig a la vegada de dedicar-li absolutament a tota la gent que ha patit tant o que ha perdut la vida en aquest genocidi.
Amb les intenses Constantin, Felice o la declaració d'amor a la seva germana, Hermana, Mesquita crea solos, cobren finestres a un món interior que no s'acaba mai.
L'informatiu del suplement. Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de 3 nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Únic s'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Masqui, Trixi, Yosera i Ounat.
Instruccions per viure sense ella d'Empar Moliner. Una novel·la que et fa estimar la vida a través de les paraules. Instruccions per viure sense ella, de Columna Edicions.
Que la cuina catalana hagi de desaparèixer o no en els pròxims anys, doncs és una cosa que ja la veurem.
Miquel Bonet, una de les plomes més esmolades del món gastronòmic, a la taula del caníbal.
La moda, per exemple, de l'esmorzar de forquilla, abans que la pervertim, són mostres de que no tot està perdut i que es podria recuperar. Si això serà un cant del cigne o un miratge, o acabarem morts també des d'un punt de vista culinari, doncs el temps ho dirà. Jo l'únic que demano és no veure-ho i que passi d'aquí 30 anys.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
L'informatiu del suplement.
Ahora viene una competición importante, la Champions, semifinales. ¿Cómo se levanta el equipo de este golpe tan duro?
Trabajando como todos los días.
Y lo último, a los jugadores, ¿qué les ha dicho al final?
Nada.
Gracias.
Bé, a Justícia Poètica és Diego Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid, totalment abatut en una entrevista a Televisió Espanyola fa només unes hores, després de perdre la final de la Copa del Rei a la Cartuja de Sevilla, la Reial Societat campiona de Copa als penals. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Al final del partit i de la pròrroga s'hi va arribar amb empat a dos. El porter Marrero, heroi d'aquesta tanda, heroi de l'equip basc, natural els llançaments de Sorlot i Julián Álvarez, que continua amb la seva malestrugança amb els penals. La Reial Societat es va avançar amb el gol més ràpid d'una final de Copa. Barrenechea va marcar els 15 segons, Lukman va fer l'empat al minut 18, Oyarzabal l'1-2 de penal just abans del descans, un cop dur per a l'Atlètic de Madrid, però Julián va fer un golaç per empatar dos i forçar la pròrroga. El temps extra, el marcador no es va moure, es va arribar als penals i a la tanda Unai Marrero va ser decisiu. El sentim en declaracions de Televisió Espanyola.
Sabía que si llegaba el momento del, bueno, de los penaltis, pues confiaba mucho en mí. El equipo también creía en mí. Toda la afición también. Estoy muy feliz. Muy bien. No me lo creo todavía.
Marrero va ser designat millor jugador de la final. Pablo Marín va marcar el penal definitiu que va acabar donant el títol a la Reial Societat.
He tratado de dejar la mente en blanco. Creo que me he conseguido estar tranquilo y sereno y bueno, poder vivir esto con esta gente maravillosa y este club que es increíble. Es una locura.
Més reaccions al micròfon de Televisió Espanyola. Ara sentireu Coque, migcampista de l'Atlètic de Madrid, aferrant-se a la Champions després d'una nit dura.
Sí, tenemos un reto muy bonito. Estamos entre los cuatro mejores de Europa y bueno, queremos esa Champions. Vamos a hacer todo lo posible por ganarla y bueno, es un día duro ya para pensar en la Champions y hoy, pues bueno, una noche triste.
I ara sentireu el jugador badaloní de la Reial Societat, Sergio Gómez.
Increíble. La gente se lo merece, yo creo que también el equipo. Nadie ha tenido la mentalidad, o sea, todo el mundo ha tenido la mentalidad de que íbamos a ganar. Y así ha sido, nadie ha pensado en perder o en la posibilidad de perder.
Y ahora el lateral dret, Álvaro Odriozola, ex del Madrid.
Es el sueño de una vida, porque lógicamente es complicado ganar un título con el equipo de tu vida. Y yo lo digo, después de esto ya mi carrera está completa y me puedo morir tranquilo.
I a la sala de premsa, la roda de premsa posterior a la final, Diego Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid, lamentava que no van ser capaços de resoldre la final dins dels 90 minuts.
El partido era en los 90. Como solemos decir a veces, esa contundencia que se necesita, esta vez la tuvieron ellos y nosotros no.
I ara l'alegria de Pellegrino Materazzo, l'entrenador nord-americà de la Reial Societat, el tercer tècnic, el tercer que ha tingut l'equip basc aquesta temporada.
It's real.
Això és real.
It's real.
És real i està passant. You know, you always... Amb l'últim penal ha costat uns moments a adonar-se'n, però ha estat alegria, pura alegria per tothom.
Pure joy for everyone.
Hi va haver xiulets a l'himne espanyol en la final de Copa a la Cartuja de Sevilla. És la quarta copa per a la Reial Societat, que no en guanyava cap des de feia 5 anys. L'Atlètic de Madrid en fa 13, que no la guanya. I parlant de finals, hi haurà final catalana a l'Europa Cup d'hoquei patins, la segona competició europea. La jugaran aquesta tarda a les 5 al Calafell i a Lleida, això després de les victòries d'ahir dels dos equips catalans, el Calafell contra el Pacense per 5-1 i el Lleida contra el Monza 2-0. Guillem Cabestany, tècnic del Calafell.
Si 20 anys enrere era superhabitual, ara no ho és tant, i per tant no hem de valorar-ho molt, tant per part nostra com pel Lleida, com pel hoquei català.
I ara sentireu el jugador del Lleida, Xavier Bosch.
I bueno, o sigui, al final la pressió, si penso que és un títol molt important, i sabem que tenim el suport de la gent, que estem a casa, ho aprofitarem, i la pressió, la mínima per poder competir al màxim.
La final de l'Europa Cup es jugarà a les 5 al pavelló 11 de setembre de Lleida. També aquesta tarda i també a les 5 l'Uni Girona jugarà el partit pel bronze de l'Eurolliga femenina de bàsquet. S'enfrontaran a l'anfitrió del Final Four, al Saragossa. A l'ACB aquest migdia a les 12, duel català al Barris Nord, Lleida-Barça. A la tarda a les 6 el bàsquet Girona rebrà el València.
El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Una mica millor, Roger, una mica més descansat.
Això és la Terra es Plana, cada cap de setmana, 8:15 del matí, cada diumenge amb el Joan Anton Català. Mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, i han estat setmanes molt, molt intenses pel Joan Anton Català, perquè sabeu que ha dormit molt poc, molt pendent d'aquest Artemis 2.
Li vaig fotre un hòstia al cotxe, tio.
Què dius ara?
Sí,
de com d'empanat anaves?
Sí, sí. A veure, no va ser res perillós. Va ser entrant al pàrquing, però anava molt cansat i me'n vaig adonar. Jo he fet rascadetes al cotxe, però vaig destrossar. Tota la part, no, contra un mur fent una maniobra, no anava de pressa ni per la carretera.
L'accident no va ser de l'Orion, va ser del cotxe de Joan Anton Català.
Cotxe, i anava molt cansat. Allà me'n vaig adonar que potser havia, fet una mica massa.
Massa de sobreesforç.
Sí.
Masses hores de son sacrificades.
Sí.
Les has pogut recuperar aquests últims dies?
No recuperen mai, que consti que els metges ens avisen que mai no recupera la son, però sí, ara ja dormo millor, sí.
Què en sabem dels astronautes, Joan Anton?
Estan bé. Tot el que ens han explicat és positiu, els hem vist fent roda de premsa, les primeres proves físiques que els hi van fer eren correctes, les primeres anàlisis que els hi van fer també eren correctes. Suposo que ens diran més coses, però estan molt bé, molt bé.
I ara què ha de passar després d'aquest èxit de la NASA?
Moltes coses, que ara no pararem, és que això serà tremendo, perquè recordem que el 2027 es vol fer Artemis 3 amb Elon Musk i Jeff Bezos, brutal, això és que serà per llogar-hi cadires, això, i després l'Artemis 4, que és la baixada a la Lluna ja d'humans, que serà a començaments del 2028, si és que compleixen calendari, que jo tinc els meus dubtes. Però ara ja serà un no parar, cada mes tindrem notícies d'això.
Amb el Joan Anton Català a les portes de Sant Jordi. Ell també té el llibre, l'eclipsi del segle, tot el que heu de saber sobre aquest eclipsi del dia 12 d'agost que ens enlluernarà a Catalunya. Suposo que està signant també aquests dies, eh?
Sí, estic molt content. No m'havia passat a la vida. Mira, el llibre, 11 setmanes al mercat, 11 setmanes que és a la llista dels top 10. De venda, jo no m'havia passat mai, ni em tornarà a passar mai més, i és gràcies a un
eclipsi. És que l'eclipsi és molt comercial.
És molt comercial.
És molt tafaner.
Qui parla de l'eclipsi, no?
Sí. Mira, tocats per l'eclipsi aquests dies.
Sí, doncs sí, signaré a Sant Jordi, de fet, qui s'ho vulgui anotar.
A Barcelona, eh?
Sí, a Barcelona. De 10 a 11 a la parada del nou grup editorial, a Passeig de Gràcia 17, de 11 a 12 a la Llibreria Jaimes, a València 318, de 13 a 14 a la parada del llibre La Impossible, Passeig de Gràcia entre Provença i Mallorca, de 4 a 5 de la tarda a l'EFNAC de l'Illa, de 5 a 6 de la tarda a la parada de Llibreria Horitzons, del Passeig de Gràcia, de 6 a 7 del vespre a la parada de Bacus, a la plaça Universitat, de 7 a 8 del vespre a Altair, i de 8 a 9 del vespre a Casa del Llibre, i després a descansar.
Avui a la Terra es Plana, però deixem Sant Jordi, deixem també Artemis, i ens fixem en l'ecolocalització. Avui amb el Joan Anton una lliçó molt animal. Com és que hi ha animals que poden moure's i orientar-se de nit sense veure res? Quines són aquestes bèsties? Com ho fan? A veure, Joan Anton, quan parlem d'orientar-nos en espais foscos, el primer que ens ve al cap segurament és buscar un punt de llum, almenys els humans. Però hi ha altres maneres de fer-ho, eh? Utilitzant els cinc sentits, precisament.
Sí. A veure, hi ha animals que han evolucionat per viure en condicions on no hi ha gens de llum. Necessiten orientar-se, moure's, localitzar menjar, reproduir-se... Llavors poden seguir moltes diferents estratègies. Per exemple, una evident seria crear nosaltres mateixos la llum? Aquesta estratègia podríem pensar que és la que fan les cuques de llum, però no. Aquests insectes empren la llum, sí, i se la fabriquen, però per reproduir-se entre si, no pas per il·luminar el paisatge, perquè això és molt car de fer. És a dir, energèticament, si haguessin de mantenir aquesta llum per il·luminar el paisatge, aquesta llum hauria de ser molt potent, molt més potent de la que fan, i bàsicament això és una despesa energètica que no es podrien permetre. No coneixem cap animal que ho faci, això de crear llum per il·luminar un paisatge, tret de, segurament, alguns peixos abissals, aquests de les superprofunditats dels oceans, que apenes coneixem res més d'ells, que empren llum per confondre i atraure preses, però creiem que no, tampoc no ho fan per il·luminar el paisatge. Per tant, altres maneres d'orientar-se. La química, per exemple, olfactiva, detectar olors que ens guiessin, però clar, la cosa és que els objectes no emeten olor. En general, tu no podries utilitzar l'olor per sortir d'un laberint. Per tant, sí que hi ha animals que empren aquesta estratègia, però, novament, per reproduir-se, per localitzar aliment, però no per il·luminar, no per tenir una idea del que els envolta. Una altra manera de fer-ho seria emprant camps magnètics. És l'electropercepció que fan algunes espècies de peixos, com l'anguila elèctrica o el peix navalla africà. Però què més ens queda? El so, que és el que avui parlem, el so. Enviar unes sonores que rebotin en els objectes, tornin, i el nostre cervell interpreti aquest eco com una fotografia de l'escenari que tenen al davant.
Clar, parlem d'ecolocalització, eh? Per parlar d'ecolocalització és parlar, d'alguna manera, d'aquest so.
Exacte. Aquest és el funcionament de l'ecolocalització i, per cert, també del sonar, que és un invent humà que hem fet copiant la natura. El principi de funcionament sembla simple, però veurem que és complicadíssim i és una cosa extraordinària. El so no és més que una ona. Això ho hem explicat més un cop. És un moment ondulatori, una ona, que es transmet a través d'un mitjà, generalment l'aire, que és el mitjà més obvi, no? Tot i que sabem que el so també es propaga a través de l'aigua, d'elements sòlids, de gasos, és a dir, però sempre necessita un mitjà per transmetre's. Quan una ona xoca contra un objecte, rebota i es propaga cap enrere. Si som capaços de captar aquest retorn i interpretar la informació que ens du, podrem conèixer primer, que existeix l'objecte. Després, segurament, la forma de l'objecte. Després, la distància a l'objecte. Val? És a dir, podrem tenir moltíssima informació. I, a més, també podrem saber si l'objecte es mou o no, com ara anirem explicant. Però perquè això funcioni, hi ha un munt de problemes tècnics que hem de resoldre. I ara, quan els expliquem, que és el que fan els ratpenats, que els han resolt d'una manera extraordinària, ens posarem les mans al cap. Direm, com és possible que l'evolució hagi fet una cosa tan extraordinària com això?
Clar, ha de ser un mètode molt, molt precís perquè funcioni bé, eh?
Sí, sí, clar, d'entrada, imagina't, un animal que vola molt de pressa a la foscor ha de disposar d'un mecanisme molt fiable que li permeti localitzar un insecte que, a més, es mou, a caçar-lo i evitar xocar contra les parets de la cova o contra un arbre. És tremendo el que han de fer, no? Per assolir aquest nivell de precisió, els ratpenats han de resoldre molts problemes. En primer lloc, han d'emetre molts sons en poc temps. D'aquesta manera, tenen informació que s'actualitza molt de pressa i que els permet prendre decisions. Per exemple, el ratpenat del gènere Myotis, del qual pertanyen moltes espècies que són molt comuns, emeten 10 sons per segon. És com emetre 10 fotografies per segon que et dona...
No el tenim aquí, eh?
El què? Ah, mira. És aquest? Sí, però en realitat no els podem escoltar, eh? No els podem sentir. Això deu ser una reproducció. Emeten 10 cops per segon. Això refresca 10 cops en el seu cervell la imatge del món. Això és molt interessant. Pensem que els nostres ulls, Roger, refresquen contínuament les imatges del món. Contínuament, no? Però els ratpenats ho han de fer com fotogrames, fotos. Pam, 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 pam. Evidentment, com més sons emetin, més acurada serà la percepció de l'entorn. Aquests 10 cops de refresc semblen més que suficients pels ratpenats que volen. Però quan detecten un insecte, que també s'està movent i que, òbviament, intenta evitar-los, necessiten molta més precisió. En l'instant de la cacera, aquests ratpenats augmenten els polsos fins a 200 per segon. Passen de 10 a 200. Vol dir que la seva imatge mental de l'escena refresca 200 cops per segon. Evidentment, això representa un esforç considerable tant pels elements sonors que empren aquests animals com també pel seu cervell. I vol dir que de seguida que han caçat tornen a baixar el ritme normal de 10 fotogrames per segon.
Una altra de les característiques que coneixem d'aquest so és la freqüència, perquè realment aquesta mena de bestioles, com els ratpenats, també poden fer servir diferents freqüències.
Exacte. La freqüència és molt important. Equivalen el so a l'agut o al greu. Un so molt agut, diem que té alta freqüència. La qüestió és que quan s'emeten sons i reboten, com més agut, com més freqüència tingui aquell so, més detall més precís és la imatge que et porta, la informació que et porta d'aquell objecte. I al contrari, com més greu és, com més baixa és la seva freqüència, més matussera és la imatge que t'està portant, no?, del món. Així que la majoria d'espècies ratpenats emeten, per tant, sons molt aguts, molt, molt, molt aguts. De fet, tan aguts que les nostres orelles no les poden percebre. Això és molt afortunat, Roger, perquè si no, estaríem escoltant constantment, constantment, crits de milers de ratpenats durant tota la nit que no ens deixarien ni dormir.
Mm. I l'altra cosa que ens ve al cap, segurament, és el so que no sempre aguanta gaire temps la mateixa potència.
No, s'afableix, s'afableix. Amb la distància, el so s'afableix. I el problema és molt gros, perquè, mira, l'afebliment d'una ona sonora progressa amb el quadrat de la distància. Això vol dir que si la distància es multiplica per 2, el so s'afableix 4 cops. És a dir, s'afableix molt, 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 molt de pressa. Però és que, a més, volem que l'ona xoqui, reboti i torni. I això torna a afablir, clar, el Camil fa 2 cops. Per tant, encara s'afableix molt més. Com resolen els ratpenats aquest problema? Una resposta òbvia seria, home, doncs, emetent sons molt potents, extremadament potents, i disposant d'unes orelles molt sensibles. Però no, els hi explotaria el cervell. Roger, tu imagina't el que significaria emetre sons extraordinàriament potents tenint unes orelles extraordinàriament sensibles. Vull dir, és que es tornarien bojos, es tornarien bojos. No, no ho fan així. L'evolució s'ha inventat una solució superxula. En el moment en què emeten el so, els mateixos músculs que permeten emetre desactiven la capacitat auditiva del ratpenat. De fet, que el ratpenat no escolta tan bé en aquell moment, perquè si no és que això explotaria el cervell. Durant aquell brevíssim instant en què el so comença el viatge, les orelles de l'animal perden part de la seva capacitat per escoltar. Això és supermeravellós. I encara és més meravellós si pensem que això ho fan desenes o centenars de cops cada segon.
I amb tot això, com calculen exactament aquesta distància a la qual es troben els objectes?
Ah, imaginem per un moment com deu funcionar el seu cervell, no?, d'un ratpenat, calculant constantment. Rep constantment un munt d'ecos, de sons provenients de tot arreu. Deu ser un guirigall, allò d'ecos, no? Com trons distingeixen els sons que han sortit rebotats de cada objecte? Com els poden ordenar, tots aquests ecos? Algunes espècies de ratpenats han trobat la solució de que quan emeten ràfegues de sons no sempre ho fan a la mateixa freqüència. Alguns els hi modifiquen una mica la freqüència, de manera que quan arriba aquell so rebotat, el seu cervell pot dir: ah, aquest és el so que vaig emetre fa una dècima de segon abans, o ah, aquest no, aquest el vaig emetre fa un segon. I això és com el seu cervell pot endreçar en una línia temporal tot aquest guirigall d'ecos que ell mateix ha generat. És tremendo, això, eh?
I la velocitat a la qual es mouen els objectes del seu voltant?
Clar, perquè s'han de calcular la velocitat, no?, i també la seva velocitat respecte a una paret, no? I empren l'efecte Doppler, que hem explicat més d'un cop, explicant-lo que és aquell efecte quotidià en un carrer quan se t'acosta un vehicle, no?, i quan se'n va, com el so canvia de l'agut al greu, tal com ve assegut aquest so, i quan passa per davant i se'n va, és greu. Això es coneix com l'efecte Doppler, que canvia la freqüència del so. Doncs aquest efecte Doppler és el que utilitza el cervell dels ratpenats. Quan l'ona ha rebotat en aquell objecte i torna, ha modificat una mica la freqüència, i això és el que els permet calcular amb una precisió exquisida quina és la distància i quina és la velocitat a la qual es mou ell i l'insecte. Mm.
I en el cas dels ratpenats, que viuen en colònies i estan sempre envoltats d'aquest so, com s'ho fan?
Com s'ho deu fer, això? Perquè, clar, imagina't una cova plena de ratpenats.
Quina bogeria, no?
I tots cridant. Tots cridant, no ho sentim, no? Però tots cridant, i això provocant milers d'ecos per tot arreu. Com dimonis poden ordenar el món, no? Encara no ho sabem realment com ho fan, però creiem que és perquè el cervell d'aquests animals esperen que cada eco nou que els hi arriba sigui una petita modificació de l'eco anterior. És a dir, l'escenari, el món, no canvia així de sobte. De manera que si els hi arriba una imatge mental on ha canviat molt l'escenari, diuen: ah, aquest no és el meu eco. Això és la visió sonora d'un altre animal, però no és la meva, no? Perquè, clar, de fotograma a fotograma els hi ha d'haver canviat molt poquet. Ara realment no sabem com ho fan.
Realment fascinant, eh?
Mira, se m'està posant la pell de gallina només d'explicar-ho, Roger.
Hem parlat molt dels ratpenats, però hi ha altres animals que facin servir aquest mateix mètode que ens has explicat?
Balenes i dofins. Balenes i dofins també.
Balenes i dofins, sí, ja pensava, sí, en les balenes.
Sí, sí, sí. Sí, correcte, també l'empren. I s'han fet alguns experiments que són amb dofins, perquè els dofins és més fàcil de fer experiments que en ratpenats, que són experiments al·lucinants. Per exemple, algunes espècies de dofins poden reconèixer formes diferents. Per exemple, un cercle, un triangle, un quadrat, només emprant el so. És a dir, es fa un experiment on ells no poden veure l'objecte. se'ls posa una paret que no poden veure l'objecte. Només emetent sons, a través del seu sonar, poden arribar a aprendre a distingir formes entre un quadrat, un triangle, una rodona. Això hem fet experiments en laboratori. I, a més, poden calcular petites diferències de distància amb aquests objectes. Es mou una mica l'objecte i ells se n'adonen que l'objecte s'ha mogut. És extraordinari.
Mm. Tot això, Joan Anton, evidentment gràcies a l'evolució, que, com sempre diem, és un miracle.
Sí, és un miracle, però és un fenomen natural, perquè hi ha molta gent que pensa que aquí hi ha la mà divina, no?, o la mà d'algú que ho ha fet, i no. Recordem que l'evolució funciona a través de l'atzar. Clar, és un atzar, però, que té una direcció. Què vol dir una direcció? Que no és un atzar de tirar els daus i després tornar-los a tirar i després tornar-los a tirar, així no arribaríem enlloc, així no es fa un animal, evidentment, no es fa res així. Sinó que l'atzar el que fa és tirar els daus i en funció de la jugada que ha sortit, accepta o no aquella tirada. Si ha generat un avantatge evolutiu, l'accepta, l'incorpora. I després sí, torna a tirar els daus. Però si aquella jugada de daus no li ha sortit bé, elimina aquella jugada, elimina l'individu, o a lo millor és una jugada que no té en compte per l'evolució. Per tant, l'evolució sempre és atzarosa, però no és cega. No és cega, té una direcció. I això és el que la gent confon. La gent diu, com és possible que existim nosaltres els humans, o els ratpenats funcionen així? Per atzar és impossible generar això, clar. Això és impossible, però vas generant jugadetes i vas incorporant modificacions.
Quina meravella avui el Joan Anton Català, que ens ha convertit en una balena, en un ratpenat, en un dofí, i ens ha fet imaginar un món molt diferent.
Que bé, no? Que no puguem escoltar els ratpenats.
Sí, també t'ho dic, això és veritat, per no tornar-nos bojos.
Exacte.
Joan Anton, bon Sant Jordi, bona
diada,
que vagi molt bé. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... Ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Tarda de finals, el tot gira.
Atenció!
A partir de les 4 de la tarda seguirem la final del Godó de tennis.
A les 5, una final catalana a Europa. La final de l'Europa Cup d'hoquei patins, Lleida-Calafell. Des del pavelló 11 de setembre amb Ernest Macià i Guillem Soler.
I a les 6, el segon matchball pel Sant Andreu. Sant Andreu-Reus.
També serem el Sabadell-Hèrcules, el Girona-València de CB. Seguirem el decisiu City-Arsenal de la Premier i farem l'humor amb els minuts escombraria.
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars amb Judit Pastor. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez promet un canvi d'era que posi fi als extremismes.
El president espanyol reforça la seva posició antitram en la cimera de dos dies que ha acollit Barcelona al costat de líders progressistes d'arreu del món.
L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz i ataca diversos petroliers.
A tres dies que expiri l'alto el foc, les negociacions de pau continuen, però segons els negociadors iranians encara queda molt per aconseguir un acord. Trump avisa que no acceptarà xantatges.
El papa rebaixa el xoc amb Donald Trump.
Lleó XIV assegura que els seus discursos crítics d'aquests dies no són, diu, una resposta als atacs de Trump contra ell i afirma que no té interès a continuar amb aquest debat.
El preu del lloguer puja fins als 884 euros de mitjana a Catalunya.
A Barcelona ja arriba fins als 1.160, malgrat el topall de preus aprovat pel govern. Els contractes de temporada, en canvi, cauen per primer cop.
Les organitzacions islamistes cada vegada capten més adolescents a Instagram i TikTok.
Dels 200 casos que registren cada any, la meitat ja són menors, segons avancen la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio.
Rosalia s'acomiada de Barcelona.
Després de 4 concerts de la gira Lux al Palau Sant Jordi, ara la de Sant Esteve de Sarrovires actuarà a Amsterdam.
Efectivament, aquesta nit el confessionari ha pujat el Rojo, o Rojo, o... És un... És músic, no?
Sí,
és músic i influencer i té un munt de seguidors a les xarxes i avui l'acabem de descobrir alguns. Però bé, que es veu que ha anat molt bé i que ara se'n va cap a Amsterdam. Rosalia, que continua el seu Lux Tour. A tot això, la Reial Societat guanya la Copa del Rei de futbol.
La final es va decidir als penals després que l'Atlètic de Madrid i l'equip basc arribessin amb empat a 2 a final de la pròrroga. És la quarta copa que aconsegueix la Reial en tota la seva història.
Marina Laminos, portades dels diaris. Comencem amb el diari Ara, Units contra Trump.
És el titular d'aquest diumenge, sobreposat a una imatge dels principals líders d'esquerres convocats per Pedro Sánchez ahir a Barcelona. També en portada, l'Ara destaca una entrevista al president de la patronal PIMEC, Antonio Cañete, que afirma que més del 60% de les baixes de llarga durada a Espanya són a Catalunya. A La Vanguardia, titular, la cimera progressista de Barcelona aposta per rellançar l'ONU i a sota fotografia, en aquest cas, de Pedro Sánchez encaixant mans amb la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El periòdico titular sobre habitatge. La Barcelona metropolitana podria doblar els pisos previstos en 25 anys i al Punt Avui es fixen en les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Diuen Hormuz un coll d'ampolla també per al farratge català. El bloqueig de l'estret ha castigat el sector de l'alfals, gran exportador, cap als mercats de l'Orient Mitjà.
L'Iran el torna a tancar fins que els Estats Units aixequin el bloqueig. Aquest és el titular a El País, a sota aquesta mateixa fotografia dels líders mundials a la cimera de Barcelona.
Sí, és Pedro Sánchez donant-los indicacions per col·locar-se per la foto. El Mundo, sobre aquesta trobada, apunten que Sánchez s'investeix de cap d'un exèrcit mundial contra l'ultradreta. La fotografia, en canvi, és d'Isabel Díaz Ayuso, ahir en un bany de masses amb Maria Corina Machado a Madrid. Mateixa imatge també que l'ABC, que destaca unes paraules de l'opositora veneçolana dient, aixequeu la veu i feu les maletes, tornem a Veneçuela. I a La Razón, la imatge és del capità de la Reial Societat, Oyarzábal, aixecant el títol de la Copa del Rei davant de Felip VI.
Anys i anys, per molts anys, Albert Postils, avui bufa 61 espelmes, Maite Martín.
Llévame a los campos con la luz de la mañana.
Aquesta cantaora barcelonina és Premi Nacional de Cultura. A més de 30 anys damunt de l'escenari, ha cantat boleros, flamenc i en el seu últim disc, Tatuajes, s'ha atrevit amb la bossa nova.
54 espelmes, Rivaldo.
Todos querían estar en mi sitio en ese momento. A la gente, todo mundo hablando muy bien de mí.
Es va retirar del futbol amb 41 anys després d'una llarga i exitosa carrera en què va guanyar tots els títols possibles i també la pilota d'or. El Barça va pagar 4.000 milions de les antigues pessetes per fitxar-lo i ell va deixar gols espectaculars com la famosa xilena contra el València.
39 espelmes, Maria Sharapova.
Just accepting that it's up and down. The road is not straight, it's turbulent.
Retirada des del 2020, és considerada una de les millors jugadores de la seva època de tennis. Va ser número 1 del món durant 21 setmanes i va guanyar els 4 grans slams. Més enllà dels èxits, la seva carrera també ha estat marcada pel positiu en un control antidopatge.
Vida social. diumenge de musical, això s'anima, encara es pot veure aquests dies a l'escenari del Teatre Tívoli.
L'obra de Víctor Casademunt, Marc Gómez, Blanca Verdagil i Oriol Borés ens situa en el Hollywood dels anys 30 i ens presenta la Greta, una jove que somia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda es poden comprar entrades entre 28 i 60 euros.
Al Teatre Maldà, escenes d'una separació.
Basada en la pel·lícula Secrets d'un matrimoni d'Ingmar Bergman, el text és una història d'amor entre dues persones que saben que separar-se no sempre vol dir deixar d'estimar-se i que ens parla de la fragilitat de l'amor adult en un sistema individualista i meritocràtic. Avui a funció a les 12 del migdia amb entrades per 18 euros.
El Teatre Texas encara s'hi pot veure per Magel.
L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar està dirigida per Victoria Spunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i explica la història d'una dona que es defineix com a lesbiana suïcida que s'endinsa en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui la funció és a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
I aquest cap de setmana també tenim en marxa el Barcelona Film Festival.
Per la mostra hi han passat actors de la talla de Willem Dafoe per presentar la seva última pel·lícula, L'Amfitrión. I també s'hi pot veure l'IA, la sèrie d'intel·ligència artificial de 3CAT. Es pot consultar tota la programació i els horaris de les projeccions al web del festival.
Vinga, va, que arribarem. A Montblanc s'hi celebra la Setmana Medieval de Sant Jordi.
Això és el polen, que no hi ha manera. Segons la llegenda, Sant Jordi va matar el drac en aquest municipi tarragoní. I és per això que durant aquest cap de setmana i fins al 23 d'abril, Montblanc s'omple d'activitats relacionades amb la tradició, com ara un mercat medieval o una escola cavalleresca. Tota la informació al web de la proposta.
Gràcies, Marta. És primavera, camí de les 8 del matí. Avui, l'hora del conte de l'Albert Postils, la narració va a càrrec del Carles Debó. El conte es titula La llitera.
Últimament, somia que salten paracaigudes des d'una avioneta. Els seus pares eren ornitòlegs, i potser per això ella sempre havia volgut volar amb la lleugeresa que ho feien els ocells. Un dia va saltar des del sofà i va mirar de batre les ales. És com es referia als seus braços. Realment s'ho creia de debò. I ara encara conserva un nyanyo al front que li recorda el fracàs de l'empresa. L'accident li va fer aterrar les expectatives, i és per això que darrerament somia que vola amb l'assistència del paracaigudes. Avui s'ha vist a si mateixa estenent les extremitats i cridant a ple pulmó mentre el vent li deformava la cara. Allà dalt se sentia lliure i en comunió amb la natura. Però tan bon punt va posar el peu a terra, es va despertar. Quan va obrir els ulls, va notar que el seu cos pesava tant com una ploma i que un corrent d'aire se la podia endur en qualsevol moment. Allò la feia sentir més a prop del seu objectiu. Però aleshores va mirar al seu voltant i va constatar que dormia en una llitera de 3 pisos. Ella jeia a baix de tot, perquè aquí, en el maleït món despert, tenia vertigen i les alçades no li feien cap gràcia.
Amb una mica de suspens, però hem arribat pràcticament a les 8 del matí, és l'hora de la cançó.
M'estàs mirant on jo t'estic mirant i se'm talla l'aire. Hi ha 3 pilastrans, però aquest instant només és per nosaltres tant. No sé si va durar tant aquell espectacle. Ni si anar marxant, que qui sap quan dirà que prou l'oracle.
Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Bon dia, Blai.
Bon dia, Roger.
Avui amb què arribarem a les 8?
Doncs amb els germans Serrasolzes, els Ginestar, que aquesta setmana han publicat el seu 5è àlbum, Gira tot igual però diferent. Un disc de pop lluminós on la temàtica de l'amor segueix molt present. Estem escoltant Mua, 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 una cançó que posa el focus en l'atzar com a motor de les connexions inesperades.
Doncs Mua, 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 salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
De 3 cerveses s'hagués animat la nit. Si mai hagués estat pendent de si tu em reies l'acudit. El que semblava un dijous tonto era un bon dia per sortir. Qui sap si trobaré el moment i qui sap si sabré què dir.
Si mai haguessis comprat una entrada per mi, mai et hauria... jo t'estic mirant i se'm talla l'aire. Hi ha 3.000 estranys, però aquest instant només és per nosaltres tant. No sé si va durar tant aquell espectacle ni si anar marxant, que qui sap quan dirà que prou.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.